De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa.
Vinga, les 11 i 12, les 6 i 12. Avui acabarem el programa d'aquí una estoniua amb la tertúlia de majors, com intentem fer cada dimecres. Dimecres passat no n'hi va haver, perquè era festiu, era el dia de la Constitució, i dimecres passat ens tocava en Toni Cordero, el nostre especialista en cinema i sèries, però no el vàrem tenir perquè era festa i no fèiem directe. Avui mos ve a parlar de les dues sèries segurament més vistes, més comentades, amb més èxit, segurament també de les que tenen més pressupost d'aquest 2023. Són The Last of Us, una distopia apocalíptica, i també The Succession, una sèrie sobre les disputes familiars, precisament per això, per una herència d'un gran empresari. Bon dia, Toni.
Bon dia, Bernat.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Suposo que amb molta gent a la consulta de constipats i passes, no?
No tant, és que fa, no un, temps, tant. Fa un temps raro.
Això que faci una miqueta de fred i després torni a fer calor i tal...
Bueno, també pot ser que llavors, clar, si la gent potser va amb menys roba durant el dia perquè senten calor, llavors a la nit no es posen, que sigui un jersei, perquè llavors sí que llavors s'afina, que fa més frescor, baixen una mica les temperatures, aquí sí que es poden agafar constipats.
Molt bé.
Bueno, encara i tot sí que és un temps d'agafar-ne, però fa un temps atípic, eh?
Atípic,
un hivern,
absolutament.
A part de més calor, mica d'aigua, un problema.
Molt bé. Escolta, Toni, per quina sèrie vols començar a parlar?
Last of Us mateix. Les no són igual de bones.
De Last of Us és HBO...
HBO. Els dos són d'HBO.
Que són els millors fent sèries.
HBO és la plataforma que té la cantera de sèries de més qualitat.
Més els que van començar amb tota la nova fornada de sèries.
Els pioners.
Els que van canviar el model de sèries per les televisors amb sèries com El Soprano, com The Wire, com...
Exacte, Band of Brothers.
A dos metros bajo tierra, o sigui...
Increïble, quina qualitat, quin art.
Van marcar el camí.
Van marcar el camí i
ara he vist que fins i tot Netflix li lloga sèries seves.
Sí, efectivament, perquè saps què passa? Que HBO té un problema, que no té, diguem, l'èxit de subscripcions que té Netflix. Netflix, quan deu tenir a nivell mundial, no ho sé, qui sap, 200 milions de subscriptors o 300, bueno, una barbaritat. I ara que han restringit més, perquè saps que abans...
Sí, sí, tots fèiem trampes.
Clar, la podien gaudir amistats i família, ara no, ara té que ser que tu radiques a casa teua i els teus també per poder estar subscrit a la plataforma, el qual això deuen treure més diners,
sí, però
si cal.
Jo el segueixo compartint amb la meva sòcia i segueixo mirant, eh? Almenys
sí.
Dos pantalles...
No, té de ser una peculiaritat, Bernat.
Mira, 247,15 milions de subscriptors té Netflix.
Fixa't, això és una barbaritat.
Barbaritat.
Això és una barbaritat.
Molt bé. Escolta, jo no he vist The Last of Us. T'ho haig de dir perquè... És que jo, les sèries apocalíptiques d'un final apocalíptic, ja s'han fet tantes pel·lícules.
Sí, però és que...
I tantes sèries, aquestes distopies del final del món
engullip una mica, n'hi ha massa. Tot lligat amb el gènere zombi una mica, va una mica hermanat,
correcte.
No? Saps? Perquè...
I jo tinc el llibre de la carretera, de The Road, que encara no he vist la pel·lícula.
Molt bona, la pel·lícula.
Bueno, doncs la tinc pendent, però, clar, per mi jo marca, diríem, el punt àlgid, el súmum del gènere, no? I em fa cosa veure altres pel·lis que siguin més o menys. Per què hem de veure The Last of Us?
Més que res perquè adapta un videojoc dels més... Es considera el millor videojoc de la història en quant a qualitat. Que està fet d'una manera molt cinematogràfica, per tant, molt adaptable per mitjà audiovisual. Aquest videojoc té aproximadament uns 10 anys. El va crear el que és el director creatiu, és Nick Druckmann, que és el director creatiu del videojoc, també participa a la sèrie, en la qual, si vols, agermana més la sèrie en su videojoc. La casa que el va crear, la casa, diguem, propietari, es diu Naughty Dog, no sé si et sona.
No. No soc consumidor de videojocs actualment.
Aquest videojoc, el que passa és que tu participes, però tot participa directament en sobreviure a un extrem límit, no? Com bé has dit, un món postapocalíptic, en el que el protagonista, que va amb una boixa, és el que protegeix i acompanya, pues, s'enfronten a sobreviure en un món així, i llavors també amb una sèrie de zombis, que són, bueno, són uns infectats, hi ha un virus que els infecta i es torna com una espècie de zombis monstruosos.
No hi havia una pel·lícula de Will Smith que era similar en aquest sentit?
Aquella L'últim Hombre Vivo, no?
No, espera, et diré com es deia.
Era d'un guió de Richard Matheson.
Et dic quina pel·li era, però... Escolta una cosa, jo volia dir, també hi havia aquella pel·lícula...
Que també hi ha com uns zombis, també, en aquesta pel·lícula hi ha uns infectats.
Sí, o també hi ha aquella de 28 dies després també, i 28 setmanes després, que també estava bé, passava
cantera,
a Londres.
Hi ha una cantera potenta de variants sobre això, sobre aquest gènere.
O sigui, que aquesta és... dius que és diferent perquè ve d'un videojoc, en aquest cas. No és un guió que s'ha convertit en pel·lícula,
per
no?
Per això els crítics l'han criticat una mica per la falta d'originalitat, perquè clar...
Soy leyenda, disculpa.
El Último Hombre Vivo deu ser... No, de Omega Man, la que va interpretar en Charlton Heston, que era la versió anterior de l'any 71, dirigida per en Boris Sagal. Això és que adapta un guió de ciència-ficció de Richard Matheson, que és un guionista bastant conegut, és el que va fer també... que va fer també el guió de Fahrenheit 451, crec que també.
Però molt antiga aquesta pel·lícula.
Sí, de l'any 66.
En Truffaut, no?
En Truffaut, dirigit per en François Truffaut. I bé, bueno, i ara centrem-nos ara aquí en aquesta sèrie. Quan es va estrenar el dia 15 de gener de 2023. La vàrem veure més de 4.700.000 espectadors als Estats Units. Va ser segar una estrena d'HBO millor des de l'any 2010, quan va estrenar Juego de Tronos, que també va ser un gran èxit. I ha rebut, el que és el videojoc, en la seva època, va rebre més de 240 premis en el millor videojoc de l'any.
Wow.
El primer capítol d'aquesta sèrie dura 80 minuts, va ser com una pel·lícula, la dirigeix el mateix creador de la sèrie, que és en Craig Mazin, que en Craig Mazin, igual hi ha gent que el recordarà per Chernobyl, aquella sèrie de Chernobyl, va estar molt bona.
Sí, molt bona.
El director creatiu d'aquella sèrie també, d'aquella minissèrie...
Chernobyl també HBO.
HBO, efectivament. No podia ser menys, no?
Vinga, els demanarem que ens paguin, no?
Sí. Clar. I llavors, és una sèrie que, lògicament, els fans estan en su i posant, no? Perquè els fans del videojoc sempre, en sèries així, sempre ho compararan amb el seu videojoc. I la veritat que ho han fet molt bé, eh? La sèrie adapta molt bé el videojoc, inclús hi ha alguns capítols que repeteixen escenes d'acció, com la persecució d'un cotxe en el tercer capítol, que és calcada en el videojoc. En el videojoc, clar, tu vas en el seu personatge i tu vas matant els zombis, no? Lògicament, com és el videojoc. Aquí són els protagonistes. Clar, els protagonistes aquí, a part que tenen que enfrontar-se a una sèrie de situacions d'acció, no? I de lluita, de supervivència, hem de dir que la sèrie no tira tant d'això. Això els fans del videojoc ho criticaran bastant. Fotis, que li falta acció, tu. I on estan els bitxos? On estan els infectats? Aquí pareix que la cosa, com que no arranca. I és perquè el director, clar, com la trama és tan bàsica, és una trama molt lineal, des d'un videojoc, no li pots treure més de 9 capítols. Entonces, tens que expandir l'univers. L'hem d'expandir, l'hem de fer créixer. I llavors comença a fer uns flashbacks en els que t'explico una mica els orígens de l'epidèmia, que era un virus que se va escapar, no sé si per Jakarta, i que infecta la gent, per ser que és un virus experimental o de laboratori. I una de les protagonistes, una boixa que es diu Ellie, que és la que protegeix el protagonista masculí, en Joel, que interpreta en Pedro Pascal, conegut per el Mandaloriano, no? És que, aquest actor xilè que és bastant...
No el conec.
Bastant famós a Hollywood. Ella és, diguem, que és l'heroi masculí que protegeix la boixa, i aquesta boixa està infectada pel virus. Però ningú sap per què, està bé. No li passa res.
Són els dos protagonistes.
Clar. I ella, per ser que arribarà a ser una espècie com d'animal de laboratori, de ser que li podrien treure un suero per fer una vacuna. Saps? Clar.
Ella representa la salvació del planeta.
De la humanitat, sí. Sí, exacte. Clar, la humanitat està fet un desastre. Després d'un món... efectivament, tota la societat se ve avall quan tothom està infectat. Les ciutats es tornen búnkers, una espècie de... com de ciutats-estat militaritzades en permanent quarantena per evitar que els virus entrin dins aquestes ciutats, no? El protagonista aconsegueix treure la boixa d'una d'aquestes ciutats i fan com una fugida a qualsevol banda, no? Intenten fugir, no? I aquí pues, una mica, sé el que et contes, és dia a dia el que se van trobant, un món que està completament destruït i, lògicament, és amenaça permanent també d'aquests seres infectats. Llavors hi ha altres grups, per exemple, hi ha un grup de rebels que es diuen los Luciérnagas, que s'enfronten contra aquests estats militaritzats. Hi ha una batalla final entre...
Però Luciérnagas són infectats o no?
No, són uns rebels. Uns rebels. És que és infectat ja està perdut. El tens que carregar perquè es torna una espècie de zombi vivent, tu, completament deformat.
Com els mates? Amb disparant-los?
Sí, els videojocs que són tirs, efectivament, que tu vas entrant per allà per cases, derruïdes, te vas trobant bitxos d'aquestos i vinga. Hi ha una bola de tirs. I bé, bueno, és una sèrie que clar, ja que vols que la trama és tan lineal i tan bàsica, el que busques és treure-li emoció als personatges. La veritat és que els personatges estan molt ben retratats. Pedro Pascal fa un paper impressionant, ho fa molt bé. També ho fa bé la boixa. I és aquest viatge intimista i emocional dins del desastre que fa que la sèrie agafi una mica de contingut, no? I això s'enriqueix en els flashbacks, clar, perquè moltes vegades els flashbacks que han passat a 20 anys enrere pues, t'explica una mica els orígens de per què la situació s'ha arribat on és, perquè en Pedro Pascal té un passat tan traumàtic, també, saps? Un passat,
perquè, no sé si ho has dit, però quan està, diríem, ubicada en el temps aquesta sèrie?
Bueno, en el 2003 és quan troben el virus, bueno, quan el virus comença a infectar.
Ah, o sigui que 2023.
20 anys després, sí. Després. És una sèrie d'ara. Sí, sí. Distòpica,
però com si fos ara.
Si fos ara, sí, 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 exacte.
Molt bé.
I, bueno, ja Camí Obert per una segona temporada, segur. Ja estan els 9 capítols a HBO, per als que es vulgui subscriure. I, bueno, i està considerada, sí, una de les millors sèries d'aquest any.
Disculpa, la primera té 9 capítols.
9.
De 50 minuts, 55...
La primera té 80, és com una pel·lícula, i les altres deuen... no t'ho sé dir bé, qui s'ha de rondar per això, la duració estàndard...
Ah, el primer capítol, 80 minuts.
Sí, és com una pel·lícula. Sí, perquè t'ho explico una mica també els orígens de la pandèmia i tot això.
Diuen, no sé, aquí els companys, en León i en David, la van veure i comentaven alguna escena o algun capítol, el segon o el tercer, que en fi, que van quedar meravellats amb això, o no sé si el primer, no me'n recordo.
El que és l'impacte de producció és impressionant, eh?
Sí,
és que realment les sèries són autèntiques pel·lícules
És per totes les edats o no? Si tens fills adolescents, creus que la poden veure?
No, és per gent grossa.
Sí, eh?
Sí. Bueno... Avui en dia els bojos jo crec que estan fets per ja acostumats a tot, no? però
si viuen, si, però... Si viuen dins un mapa de Fortnite, aquests nens.
O sigui... Ja, per això que mai saps. Efectivament, el món dels bojos a vegades nosaltres estem més desplaçats del com us pensam. Però, home, jo crec que és una sèrie que és una mica per gent adulta.
D'acord.
Sí, per gossos de 16 anys.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé,
sí.
Doncs aquí tenim The Last of Us, que és una de les que volia parlar Antoni, i l'altre és Succession, que és un rotllo totalment diferent.
Completament diferent.
Clar, a mi em fa una miqueta de mandra, tampoc l'he vist, perquè com que jo sóc pobre, no m'interessen els problemes dels rics. Saps?
Precisament, com vols que són tan capullos i miserables, és una sèrie que vora.
Ah, és reconfortant.
Sí, seria, jo quasi te puc dir que és millor que Last of Us, perquè Last of Us és una mica d'autor del videojoc, no està una mica esclavitzada en el videojoc, vull dir, aunque és una molt bona sèrie, però no té art propi, sinó que està subjugat en el videojoc, no? Que per això, saps que quan es va estrenar el primer capítol de Last of Us, van encendre les redes socials, el món de vídeos i especialistes parlant sobre si la sèrie era més o menys fidel als videojocs, si els videojocs pot considerar un tipus d'art creatiu, bueno, va haver tot tipus de polèmica. Succession sí que és una obra original, el seu creador és en James Armstrong, i està produïda, els productors executius són en Will Ferrell, que és aquest que sempre fa de... És un còmic, en Will Ferrell,
no? Sí, sí, ho conec.
Que fa comèdies...
Aquella pel·lícula, no recordo com es deia, que feia de presentador de televisió.
Sí.
Aquella és boníssima.
És molt bona. I és un gran actor còmic, de comèdies. Sí. És un actor molt brillant. I Adam McKay.
Ian McKay.
Sí, és el productor executiu de la
sèrie. Ah, mira, uau.
Són quatre temporades. De 2023 tinc que parlar de la quarta, que diuen que el tercer capítol, la boda de Connor, es diu 62 minuts, diuen que és el millor capítol de tota la sèrie. I crec que ha finalitzat. Són 10 episodis, aquesta quarta temporada. Estan les quatre a HBO. I és, bueno, clar, però és que no diu res, efectivament. És una família de milionaris, d'empresaris. Bueno, és un empresari, de fet. És líder, és un home... Logan Roy.
Sí, vaig sentir alguna cosa sobre ell, sobre la mort ràpida d'ell, com el van matar, que apareix... O sigui, que hi ha hagut una controvèrsia, perquè, clar, hi ha gent que diu, home, si es diu Succession, és que s'ha de morir. I l'altra gent deia, era un personatge més, i l'han acomiadat de pressa i corrents.
Clar, ell... interpreta en Brian Cox. En Brian Cox és aquest actor britànic tan solvent, tan, i amb tant de carisma. Ell fa de líder d'una família que dirigeix un conglomerat audiovisual, però que t'hi cagues, una cosa impressionant, de plataformes audiovisuals, de música, de parcs temàtics. És una mica com Disney dirigida per una família. I és clar, ell és creador de tot aquest món, no ha viscut per res altre, i llavors, esclar, un home que s'ha dedicat tant en aquesta empresa multinacional, pues que el fa ser al final un capullo. És un cabró, però en totes les lletres ben marcades, una persona realment dolenta. El que passa és que ho interpreta amb tanta convicció, ho fa tan bé, i a part, un personatge dolent, tants de matisos, que ho disfrutes. Ho fa molt bé, és un paperot. Però veus que també tots els fills estan molt bé, tots. Són una colla de pringats, a cada un amb els seus inseguritats...
Però, bueno, pringats, però amb les comptes corrents a rebussar, no?
A rebussar. I saps què passa? Que tots ells es maten per agafar la millor cadira. Però, clar, només pot veure cadira per un. Quan ja no hi siga, quan es mori es pare...
Que és el que tots volen, clar.
Clar, efectivament, no? Llavors, és una sèrie de traïcions, d'intrigues... de putades que es fan uns en els altres, saps? Una sèrie que realment té...
Bueno, tot Déu hi està enganxat. Tothom l'ha mirat, moltíssima gent.
És que llavors no el pots deixar de veure. La tens que acabar. És una sèrie que realment t'enganxa. Però, clar, no és aquestes trames lineals una mica edulcorades com eren Dinastia o Dallas, no?
Sí, sí.
Aquesta sèrie és una sèrie adulta, una sèrie complexa, una sèrie en la que els diàlegs són molt afilats, molt brillants, la banda sonora també és excel·lent, és equip de producció també impressionant. És a dir, diguem-ne que la trama pot ser bàsica, però és com jo dic, un vi segueix un procés similar de fer-lo, però no és igual veure un Vega Sicilia que un Don Simón, m'entens?
No.
Pues passa igual amb aquest tipus de sèries, de trames familiars, que és... tota esa creativitat i el contingut de la sèrie que la fan una gran, gran sèrie.
Molt bé. Doncs Succession.
En definir els fills una mica, són quatre. Allà és més petit, que és que no s'entera de res. Com sempre, és petit, sempre és un amic un eslabón perdido. I, no en tots els casos, perdó. Vull dir que aquí és la sèrie. I, pues, clar, té, com tu ben dius, té esa compte inflada de milions... i es dedica a viure la vida, però...
És un malcriat, o què?
Sí, i un rebel. Però, en certa manera, ell també comença a ficar una mica el nas dins un empori en el que no veu conforme que s'ho quedin els altres, no?
Ah.
I bastant així, els germans...
És rebel, però no és tonto, no?
Sí, efectivament, que no es xupes dit. Així, la germana, aquesta és la que més enfrontada està amb son pare, aunque ella també vol, lògicament... no vol perdre el seu tros de flor, ella també vol tenir participació en el poder de la família, però ella té una altra visió sobre la política de dur la empresa. No? Llavors està en Kendall, que és aquest el segon, aquest és que més s'assembla en el pare, quasi és un calc, i això ell li crea a vegades quan adopta una actitud més introspectiva a un conflicte interior, perquè es dona compte que son pare ha fet moltes coses mal fetes. I s'adona compte que la seva manera d'actuar és molt apareguda a son pare. No? Això a vegades va sentir-se com una mica...
O sigui que
una contradicció, ha... no?, amb ell mateix.
O sigui que és un personatge moral.
Sí, sí,
que efectivament. Hi ha una qüestió ètica dins,
Ell mateix se qüestiona, sí, efectivament.
Bueno.
Llavors, més gros és en Connor, que en Connor... pareix que vol estar més al marge de l'empresa, no? Com que pareix que queda... que no... com que no és tan ambiciós com els altres. Però també ell finalment, clar, com coneix també tots els mecanismes interns de l'empresa i de la família, també entrarà dins aquesta pugna. Tots dins la seva parcel·la, no? Dins el seu terç, tots lluitaran per això, per aconseguir el poder. Llavors estàs cunyat en Tom, que està casat amb en així, amb la germana.
Cunyats i tot. Sí, com era el padrino, que els cunyats també eren importants.
Exacte. Aquest és acomplexat. Aquest és, realment, és que voldria ser més del que creu que és o que els altres el subestimen, no? Entonces, és un que fica la pata seguit, saps? Quizà fruit de la seva inseguretat, de la seva baixa autoestima, fica bastant la pata.
Tots hem tingut un cunyat així.
Sí, segurament. I llavors hi ha un cosí llunyà, en grec, que aquell es comença de més baix, saps? Dins l'empresa, amb les feines més diguem, més bàsiques, no? Més senzilles, però fa molta caramella amb en Tom, amb su cunyat. I és molt interessant aquesta relació que tenen entre ells dos, no? No ficaré més detalls, però no vull fer spoilers de la sèrie. Si estava interessats en veure aquesta brillant sèrie. Una sèrie que és una tragicomèdia, té molt de drama de Shakespeare, drama shakespearià, no? I, bueno, ha rebut premis, Globo d'Oro, millor sèrie, quan es va estrenar la primera temporada, Emmy, millor sèrie dramàtica, en l'any 2020 i 2022. I en aquesta temporada el que vull destacar és que, bueno, igual ja faig un spoiler, però, bueno, mor es pare, no? Aquí va haver, efectivament, una polèmica perquè moltes de les escenes que s'han fet en la sèrie, els actors no sabien el que s'anaven a trobar. I això que feia? Que eren reaccions tan inesperades, tan autèntiques, al moment de filmar, que això li dona molta verosimilitud. No es veu res teatralitzat. Realment, els gestos, les impressions, les reaccions emocionals que els veus són d'aquell moment automàtiques, espontànies. O sigui, que això és un encert, el que van decidir una mica els realitzadors i els guionistes a l'hora de començar a filmar. Que els actors moltes vegades no sapiguessin a què realment anaven enfrontant-se a la sèrie, no tenien tampoc com, diguem, un script inicial.
Tenien, diríem, el text moments abans, no?
Clar. I llavors és que la mort es para, ningú se l'espera. Ja, ningú ho esperava en això. I llavors, perquè no hi hagués spoiler, el que van fer és que en Brian Cox el feien venir en el rodatge vestit, com si anés a interpretar, però allò era com un MacGuffin, era un despistatge. És que estava allí mort, on filmaven, suposa que era un doble d'ell, saps? Per fer por que en Brian Cox encara seguia actuant a la sèrie, però no era bé. El capítol realment ell mort. Clar, aquest capítol és... Per què diuen que és el millor de tota la sèrie? Perquè la manera també de com filmen la reacció dels fills, la mort del pare, que no s'ho esperen perquè és una mort inesperada, reben per telèfon o alguns d'ells els avís.
Ah, sí, és que ho he sentit a la ràdio, això que em parlaven, a la ràdio que jo escolto, que hi ha una cosa que va amb avió i sí, que té un atac de cor i que criden i que es queden així una miqueta com...
Descol·locats. Entonces, què passa? Tots estan baix sala de son pare, tu ets l'empresa, però ara de repent d'una massada. Ostres, ara estan tots sols, a què feim? Clar, les reaccions, les mirades, una mica... ara sabre, bueno, però és que ara estic en un punt de partida, cap on aniré, com ho faré, no? I a partir d'aquí, la resta de la sèrie ja és també una mica les lluites descarnades entre ells per veure qui pot ocupar i dirigir l'empresa que el pare va deixar de colp.
Molt bé, doncs Succession, al cap i a la fi, el nom no enganya, és la lluita per l'herència, per la successió, en aquest cas, d'un gran magnat de les comunicacions i de l'entreteniment, en fi, una sèrie que m'ho recomana. Ho ha dit, amb tints shakespearians, el propi Toni Cordero. Moltíssimes gràcies, Toni.
A vosaltres, gràcies també.
I que passis molt bon Nadal.
Molts anys també, gràcies.
Res, tornem de seguida amb la tertúlia de majors. Fins ara.